Bona tarda i benvinguts a l'Informatiu Migdia. Els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Sant Cugat investiga el possible frau de 324 empadronaments efectuats, de fet, durant aquest estiu. De fet, des del 18 d'agost, volíem dir, s'han congelat les peticions d'empadronament a l'espera de verificar la documentació portada pels sol·licitants. Ens envia aquesta informació, Sara Vella.
324 persones estrangeres s'han empadronat a Sant Cugat en només 3 setmanes durant aquest estiu, una xifra molt superior al que és habitual. El tinent d'alcaldia de Bon Govern, Jordi Puigneró, ha explicat que moltes d'aquestes persones, majoritàriament procedents de l'Índia i el Pakistan, es van empadronar en grup i amb l'ajut d'un traductor. Tot plegat va fer alertar els responsables del padró d'un possible frau, per la qual cosa l'Ajuntament va ordenar el 18 d'agost aturar els empadronaments. Sentim Jordi Puigneró.
Estem parlant de, inicialment, durant el mes d'agost, 324 persones amb un modus operandi doncs, sospitós, que després explicaré i en donaré detalls, que fa aixecar les alertes sobre aquesta tipologia d'empadronaments. Aquest fet doncs, fa que el 18 d'agost es prengui la decisió d'aturar aquest tipus d'empadronaments.
Per tal de clarificar si es tracta d'empadronaments fraudulents o no, l'Ajuntament està fent inspeccions per comprovar que totes aquestes persones viuen on han indicat el contracte de lloguer necessari per tramitar l'empadronament.
Gràcies, Sara. De fet, sobre aquest tema també els podem dir que el grup municipal de Vox ha assegurat en un comunicat que les informacions sobre possibles irregularitats en els empadronaments a Sant Cugat confirmen el que, segons ells, denuncien des de fa més d'un any. El portaveu Marcos Rodríguez ha afirmat que només la pressió de Vox ha obligat el govern a prendre's seriosament, diuen, aquest assumpte, i ha criticat l'executiu local per haver mirat cap a una altra banda fins ara. Segons el partit, ja han traslladat a la Policia Nacional proves que podrien demostrar el caràcter massiu i fraudulent d'aquests empadronaments. En el comunicat, Vox acusa les màfies, diuen, de fer negoci amb la immigració irregular i anuncia que continuarà denunciant la situació per defensar la legalitat i la seguretat dels veïns de Sant Cugat. Aquest és el tema principal d'aquest informatiu migdia que poden ampliar a www.cugat.cat. Passem ara a altres informacions que també són del nostre interès. Un estudi del RAC encarregat per l'Ajuntament veu viable la vianantització dels quatre cantons. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia la tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana i Mobilitat, Cristina Paraire, que ha recordat que és una voluntat que ja contemplava el Pla de Mobilitat Urbana del 2014, un pla caducat, per cert, però en procés de renovació i pendent de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
L'estudi, una mica com a conclusió, sí que ens ve a dir que és viable tancar-ho, però que s'han de fer uns canvis. Nosaltres el que volem és fer primer els canvis i que ja de per si allò quedi tancat, no? I després també dotar pressupostàriament doncs, aquesta vianantització d'aquest tram doncs, perquè quedi bonic, quedi integrat en el centre de vianants.
Per aire no oblida que el tancament al trànsit, un dels eixos centrals de Sant Cugat, tindrà una afectació en la vida diària de les persones que viuen al centre, així també com en els comerços, sense oblidar, a més, que el tancament d'una via no pot suposar el col·lapse en altres punts de la ciutat. De fet, un dels aspectes que es vol estudiar amb més deteniment és el pas del transport públic, així com el de bicicletes. Diuen que passen moltes línies d'autobús per Francesc Moragues i Rius i Taulet i han de mirar per on es poden distribuir, tot i que també està sobre la taula estudiar que continuïn passant, segons ha explicat la mateixa Paraire. Més temes. Els Jardins del Vallès quedaran definitivament tancats a la nit després d'anys de peticions veïnals per minimitzar el seu ús nocturn com a punt de trobada per fer botellot, entre d'altres. L'Ajuntament establirà, de fet, un horari d'obertura i tancament, tot i que encara no ha especificat quin serà. L'alcalde Josep Maria Vallès ho ha explicat en el programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia.
Està molt bé tenir un parc, una zona d'esbarjo per fer activitat, però sí que és cert que durant les nits doncs, hi ha gent que ho utilitza doncs, per fer botellot, fins i tot agafen música i bueno, estan de festa i això també provoca doncs, que la gent no pugui descansar. Doncs el que farem és establir un horari que a la mateixa àrea de parcs i jardins obrirà cada dia, a una hora determinada, no sé dir-te l'hora exactament, i donarem instrucció a la policia local perquè siguin ells els que tanquin.
La mesura arriba 5 anys després de l'obertura d'aquest espai públic al barri del Monestir Sant Francesc, el desembre de 2020. De fet, el febrer de 2021, el llavors regidor de Participació i Barris, Marcó Cimarró, de l'anterior equip de govern format, recordin, per la CUP, Esquerra i el PSC, ja va anunciar aquest tancament nocturn, però mai no es va acabar materialitzant perquè no estava completada la tanca perimetral que permetia aquesta limitació. La tanca, de fet, no va quedar definitivament instal·lada fins al gener del 2023. Les pressions veïnals pel tancament no han cessat des de llavors, com dèiem, com han traslladat també ara en el programa de Cugat Mèdia dos participants en aquest espai, i l'alcalde per això ha avançat aquesta mesura, que serà una realitat pròximament. Més notícies en format breu. La ruta d'etapes torna a Sant Cugat avui i farà i estarà aquí fins al 28 de setembre amb 42 establiments, 6 més que l'any passat, i estableix un rècord de participació. La iniciativa, impulsada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el patrocini d'Estrella d'Am i la col·laboració de l'Ajuntament, manté la votació popular a la millor etapa a través del web gastronosfera.com. Aquest vot permet la participació al sorteig d'un sopar per a dues persones a 4 dels establiments que formen part de la ruta: el restaurant Brau, la Bodega Tomàs, el bar Casa Àngel i la Taverna Catalana. El preu de la tapa i el quinto o canya d'Estrella d'Am és de 4,50 €. Alguns establiments oferiran la possibilitat de demanar la tapa amb un quinto de Boll d'Am o una cervesa d'Aura, que tindrà un preu de 4,70 €. Atenció, el període per inscriure's a la 66a edició de la Marxa Infantil s'ha obert avui mateix i s'allargarà fins al 5 d'octubre o fins al límit de les 1.100 parelles participants. Hi poden participar infants d'entre 7 i 12 anys, estudiants de segon a sisè de primària. L'assignació de dorsals es farà per ordre d'inscripció. En aquest sentit, des del Club Muntanyenc remarquen que no es faran grups d'escoles i que, per tant, les parelles que vulguin anar juntes hauran de fer la inscripció alhora. Ara, esports. Primera jornada per al futbol amateur santcugatenc, que viurà els partits inaugurals a la primera, segona, tercera i quarta catalana aquest cap de setmana. El Sanco debuta a primera catalana, al grup 3, rebent aquest dissabte a les 6 al Sant Boià. El júnior, que torna a segona catalana, visitarà el camp de la Sabadellenca aquest diumenge a 4:45 de la tarda. Pel que fa a la tercera catalana, el grup 12, el Mirassol, que torna a la categoria, rebrà dissabte a les 6 la penya blaugrana de Sant Vicenç dels Horts, i la Farga jugarà també a casa aquest diumenge a 5:45 contra la Incresa. El grup 10, fem més repàs al futbol amateur. El Valldoreix visita dissabte a les 8 del vespre al camp de la Guinegüeta B. A quarta catalana trobem quatre equips santcugatencs. El júnior B rep dissabte a 6:45 la penya blaugrana Ramon Llorenç B. La penya blaugrana visita la Sabadellenca C a 6:45 diumenge, i l'Aran visita dissabte el camp de Sant Lorenzo a 8:15.
Info Migdia, serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat, de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que fa xup-xup des de fa estona, ja els explicarem, perquè servidora ha tingut un petit error de convocatòria. Bé, una tertúlia, ja el sabeu, que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les àrees d'aparcament regulat, que creixeran a la ciutat durant el primer quadrimestre de l'any que ve. I per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, avui més tertulians que mai, així que estarem molt ben acompanyats i amb més veus de les que tenim normalment. Tenim el Robert Sabé, veí, membre del Consell de Barri de Mirassol, Eduard Gené, activista cultural i crític d'arts escèniques, Eva Tataret, mediadora literària, i en Jordi Casas, que té un títol molt llarg, és president del GEL, historiador... Què més, què més?
Avui, com que no em toca parlar d'això, a més no tinc ni idea del tema que acabes de dir.
Ara els explicarem. És que en Jordi ha entrat a última hora perquè jo l'havia convocat, segons el que jo tenia entès, per dimarts que ve, però no, em vaig equivocar i li vaig enviar una convocatòria per avui mateix. Per tant, jo no l'esperava i ell, pobre, ha vingut corrents perquè després de fer encàrrecs per complir amb el seu compromís amb aquesta casa i la tertúlia. Per tant, el Jordi, pobre, no va rebre els temes de tertúlia ahir a la tarda, però segur que...
Jo vinc a prendre.
És molt creatiu.
Segur que s'hi pot afegir.
Jo vinc a prendre de la gent que en sap.
S'hi pot afegir. Bé, parlem d'aquesta notícia que vam publicar ahir a la web d'aquesta casa, Cugat Media, sobre les zones d'estacionament regulat. Estem parlant de les àrees verdes i blaves d'aparcament que s'estendran més enllà del centre. La tinenta d'alcaldia de mobilitat, Cristina Paraire, explicava en una entrevista el dimarts en aquest mateix programa que l'Ajuntament eixamplarà l'estacionament regulat, ho farà als barris de Collfabà, Sant Francesc, Can Magí i Mirassol i a l'entorn de l'estació de la Floresta. Així, diuen, el govern vol donar resposta a una demanda del veïnat d'aquestes zones. La intenció de l'executiu és fer el desplegament durant el primer quadrimestre de l'any que ve, del 2026. Per escalfar motors, o no, en aquest cas, com valoreu que l'Ajuntament ampliï les àrees verdes i blaves més enllà de les que tenim a l'actualitat, que estan concentrades al centre, a l'Eixample i una petita zona de Mirassol? Robert, t'assenyalen per al·lusions.
Tu saps això?
Bé, bon dia, primer, i fantàstic ser tants, això és meravellós. Aviam, jo tampoc en sé d'aquests temes, jo els pateixo, val? Jo sóc un veí de Mirassol, en què tota la sèrie de preguntes que ens has enviat, podríem dir, per fer-nos una mica la idea, ja les anirem trucant, però algunes no toquen per Mirassol. Per exemple, no hi ha comerç, val? Uh-huh. O sigui, aquest és un punt clau. No ho entenc, però aquesta senyora té una fixació, veus, aquest concepte de que algú li demana. A l'últim Consell de Barri de Mirassol, a l'acte, que és pública, uh-huh, apareix dient que El veïnat, les persones que els habitants de Sant Cugat no tenen dret al, o sigui, no és un dret al tindre aparcament, el qual, em permeto dir que és una collonada, perquè si no és la màquina del moviment continu, o sigui, sí que tenim dret a circular, però no tenim dret a aparcar el cotxe. Per tant, algú deu haver-hi, algun veí que es deu ser molt fidel a l'Ajuntament, que no deu haver parat el cotxe des de fa 5 anys com a mínim, perquè estarà contínuament movent-se per no trobar places d'aparcament. Dit aquesta bestiesa, per meva, sens dubte, jo penso que això no arregla el problema d'aparcament. Primer punt. El que fa és que l'aparcament tingui un cost, tingui un preu. Segona, almenys a Mirassol no hi ha cap veí que demani places d'aparcament controlades. El que sí que està demanant des de fa anys, perquè algun dia inauguraran la piscina, és saber com es podrà aparcar amb un servei públic al costat de la piscina. Si es posen amb aquest plan de que algú li demana, ja que estic aquí, jo li demano que el cap de Sant Cugat tingui un aparcament propi per poder-hi anar, perquè no hi ha cap transport que realment m'hi porti d'una manera així. I així és un llarg etcètera de reivindicacions. No li ha demanat ningú, han agafat, podrien dir, la decisió a la seva manera, i això, a més, té un, per mi una cosa molt important. Quan algú compra un habitatge, quan el paga, podrien dir pel servei que tindran allà, més enllà del totxo. Mirassol està perdent aquests avantatges. Si no puc tindre ni dret a aparcament, no sé què passa. Val? I a més estic pagant molts impostos per viure en un determinat model que ells mateixos m'estan desmuntant. Alguna vegada en parlarem, no, d'això? Més enllà de el diguin, farem, és la meva opinió.
S'han quedat muts.
Us heu quedat muts?
Perdoneu, és només del meu barri, i és només la meva opinió, vull dir, no té cap mena de valor.
Bueno, per exemple, nosaltres vivim al centre i clar, no tothom, o sigui, el que aquestes mesures el que fan és que mirant, si ens ho mirem una mica com de lluny, no? Es penalitza el transport privat, el cotxe, per fomentar el transport públic, que la gent pugui anar caminant si es pot, o un transport públic però si no hi ha un bon transport públic no té sentit penalitzar el vehicle, no? I qui viu a Sant Cugat, per exemple, al centre, que no tingui aparcament, no? La gent que vivim de lloguer, que, no? Que les cases no tenen, moltes no tenen, i són les que hem de pagar per aparcar el cotxe. Però nosaltres ho fem i a nosaltres ens va bé, perquè si acabem venir a Sant Cugat deixem el cotxe sempre al carrer, eh? Però al centre, si és una mesura dissuasòria perquè tota la gent que ve de fora a consumir els, no? El dijous, per exemple, és impossible, o sigui, t'estan aparcant a Quinta Forca perquè hi ha molts
dia
cotxes, no?
Sí.
Llavors, dijous, el dissabte o el divendres a la nit, no? Que la gent ve a sopar i així. Al centre, mira, amb una mica amb pinces, no? I podríem com comprar una mica. Però que em diguin que el barri de Sant Francesc la gent està demanant pagar per aparcar el cotxe al carrer, bueno, no sé, jo aquí m'apunto aquí al company que no,
clar,
no
seria
sé.
Que pagant aquesta tarifa que paguen els veïns per aparcar a l'àrea verda tenen prioritat per davant de les persones que no resideixen en aquell barri ni tampoc viuen en els barris o a les àrees determinades colindants que també es pot fer ús d'aquest aparcament, clar. Però això suposa un cost extra si és que els veïns volen tenir el distintiu,
clar,
de l'àrea verda d'aparcament.
Em dius que hi ha una allau de gent de fora, no? que es desplacen per anar al barri Sant Francesc o a Collfabà, a què? No? Vull dir que al centre sí, perquè hi ha moltes coses, està tot, o fins i tot, no? Per anar al metge, per anar al CAP, no, però per anar... No, és que no sé, no, si no és un afany recaptatori,
Coincidiu, és Eduard, Jordi?
És que jo penso que precisament el bàsic, el més important, és el fent recaptatori. Aquesta seria la iniciativa. A partir d'aquesta necessitat, entre cometes, recaptatòria, hi ha una sèrie d'explicacions complementàries perquè no quedi la cosa com només exclusivament per recaptar. Ara, que les grans diferències de la ciutat aquesta que ha crescut de tal manera, ja ho sabeu tots, en pocs, molt pocs anys, o sigui, aquest creixement de 3.000, 4.000 persones anuals durant uns anys, i ara 2.000 i pico, i pensar en 20 anys de 50, 100.000, això és brutal, és brutal. El centre, com a tal centre, ja no és el centre, hi ha els centres, en diferents punts determinats, no?
i si tu vas a una zona com per exemple la del teatre, doncs veuràs que hi ha unes necessitats, i si vas a la zona doncs aquí central del poble antic veuràs unes altres, i si vas a la Floresta, que jo he viscut durant 60 anys a la Floresta, en veuràs unes altres. Però clar, la necessitat d'aparcar, tenint en compte que moltíssim de les cases no tenien un aparcament al propi edifici, és imprescindible. I la diferència entre els veïns i els no veïns, els veïns ja tenen aquesta zona verda que poden pagar una quantitat diària o
trimestral.
Molt bé, però efectivament hi ha molta gent que ve a treballar. Tu comentaves, segons quins barris no, però segons quins barris hi ha molta gent que sí que va a treballar. I aquests polígons, jo no parlo del polígon industrial, aquests polígons, sinó de segons quines zones que estan gairebé ara el que seria el centre físic i que van a treballar, o que aquelles persones que venen i tenen només dues hores. Aquestes dues hores són suficients per fer segons quin tipus. I sobretot hi ha una cosa que està claríssima quan tu comences a mirar-t'ho una miqueta. No hi ha un servei públic de transport. No hi ha un servei públic de transport d'acord amb la necessitat d'aquesta ciutat. No hi és. És una cosa... O sigui, que per anar a un lloc determinat, com seria la Floresta, cada mitja hora o tres quarts d'hora, amb sort, passi un autobús, això és increïble, és impossible quan allò ha crescut de 2.000 a 8.000 habitants.
Potser és una mesura que, perdó, en paral·lel amb una millora, no?
Una millora del transport, és a dir, si parlem de transport públic, Sant Cugat tenim estació de Renfe, tenim els ferrocarrils i tenim els autobusos. La Renfe funciona com funciona i dona el servei que dona, i també connecta allà on connecta, no ens serveix per moure'ns per dins de la ciutat. Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en aquest moment estan al límit de la seva capacitat i la seva freqüència de pas, per tant no incrementarà, i també connecta, tenim 7 estacions, 8 si comptem les planes a la ciutat, però són de punts molt determinats. L'altre és l'autobús urbà, un autobús urbà que fins que no hi hagi finalment aquest contracte amb l'AMB no es redibuixaran les línies, que sabem a dia d'avui i que fins i tot el govern reconeix que no funcionen bé, que la flota d'autobusos és molt vella, que sí que és veritat que l'any que ve hi haurà nous autobusos, però les línies seguiran ser les mateixes i la freqüència passa a ser la mateixa. Per tant, a curt termini això no s'arregla. Jordi.
A veure si ho entès bé. Els veïns també hauran de pagar?
Les àrees verdes d'aparcament tenen un cost també per als veïns, que tenen un distintiu, que és de l'àrea verda, que els permet aparcar en la seva zona, que vindria a ser la seva part de barri, i també a totes les zones d'àrea verda colindants amb la seva limitació. Té diferents costos. Per als residents de Sant Cugat, des de pagar per setmanes, que és 1 euro a la setmana, al trimestre, que són 12 euros al trimestre, o l'any, que són 40 euros l'any. Això segons els preus que hi ha ara a la web.
Jo he sentit a Mirasol i Montpelleres.
No, al centre.
Al centre, tu. Però diuen a Mirasol, i no sé si a Montpelleres, a Can Mates, diu, no omplim, hi ha espais. El tema seria per què, si es pot aparcar amb facilitat, no?
Jo no sé si amb facilitat, jo no diria que...
Bueno, i després se m'acuda una altra cosa. Montpelleres i els nous barris, tots els blocs tenen pàrquings.
Tots els blocs tenen pàrquings, però possiblement no hi ha tants aparcaments perquè l'ordenança de l'Ajuntament no obliga la constructora a fer X aparcament per habitació com si fan altres municipis. Això seria un altre model, o el model japonès que obliga a tenir un aparcament propi si vols comprar un cotxe.
Hi ha un altre concepte. O potser sí, però és que les famílies tenen més d'un cotxe.
Exacte.
És
a dir, pot haver un aparcament per pis, però les famílies poden tenir més d'un cotxe.
Llavors, un dels dos, o un dels tres, o dos dels tres, aparquen fora. Aquí ara vaig a posar impertinent i vaig fer una reflexió que sobretot
va
sobretot va pels centres de la ciutat. Jo sentia que a Barcelona, no sé si el 30 o 40% de l'espai públic ocupava els cotxes. Però això tampoc és normal. Ocupar el 30 o 40% de l'espai públic del cotxe i que no et costi res. És una reflexió general, no? Parlem-ne. I després, ja que has parlat dels autobusos, home, trobar una solució ideal en un municipi tan extens, amb tants milers de quilòmetres de carrers que té Sant Cugat d'autobusos, és complicat, eh?
Sí.
Millorable l'actual, segur, però un transport públic excel·lent és difícil.
Hi ha marge de millora.
I aquí farem una mica de propaganda. Per exemple, des de la plataforma de jubilats, el que estem demanant és que les 7 estacions els jubilats puguin fer-ho gratuïtament i que ho puguin fer servir com a transport públic entre Sant Cugat, perquè tenim 7 estacions a Sant Cugat que ens permeten anar a Montpelleres, a Mirasol, a la Floresta... Bueno, és una reivindicació, faig una mica de propaganda, però seria una solució, almenys a hores no punta, que, bueno, i abans tenies un complement de servei públic també, no?
Però, Robert.
Aviam, d'entrada els ciutadans només dissenyem la ciutat des d'un punt de vista polític amb el vot. Aquesta cosa s'ha de tindre present. I a més, les conseqüències que estan passant ara, hi havia determinades ideologies, que no es tenen perquè estan reflectides a cap partit actual, en què ja veien que el creixement de les ciutats en el primer món seria desmesurat i que, per tant, es tenia que controlar molts aspectes, el sanitari, el cultural, etc etc, i també el de mobilitat dintre d'aquests grans nuclis. Ningú ha fet cas. I ara podríem dir-nos donar en compte que això no funciona, i sens dubte, ara no es pot arreglar d'avui per demà, però hi ha objectiu realment de l'Ajuntament de com que seguirà creixent Sant Cugat? Jo sincerament penso que no. Val?
Bueno, cada any hi ha una proposta nova.
Jo sincerament penso que no. El pla de mobilitat encara no està a l'espera.
No, deia de creixement.
De creixement de ciutat.
L'any passat era Carmellé i aquest any és el Camp de Golf.
Les línies d'autobusos es considera que no són operatives. Llavors hi ha un concepte bàsic en ecologia, que és la sobrietat en els processos, i si no són efectius podrien dir desapareixen. No es canvien. O sigui, canviant els autobusos seguirà sent una collonada autèntica moure's de Mirasol al centre Sant Cugat cada mitja hora o 35 minuts, l'altre dia cada 40 minuts, val? Vaig dir que està esperant. Per tant, no és un problema de que siguin elèctrics, de que no contaminin, és un problema de que no estan ben dissenyats o no estan dissenyats per la realitat i necessitat actual. Primer punt. Sant Cugat per mi té una visió massa egocentrista. Sant Cugat és el que era, però també és el que és ara. I Mirasol són 18.000 persones. Insisteixo en Mirasol perquè és on visc i ho formo part del Consell. Per tant, no tenim centres comercials més enllà del mercat. No hi ha, o sigui, el comerç no es veurà afectat, els CAPs estan perifèrics, ben pensat potser de cara a futur, però molt mal pensats per les persones que comencem a tindre una determinada edat a sobre, i tot això no està resolt. Tot això no està resolt de cap manera. Ho ha dit el company. Quan Mirasol es genera, es dibuixa, el barri on visc jo, que és al costat de l'Escola Catalunya, són pensades per cases de quatre individus. Val? Quatre individus dels quals com a mínim dos eren molt jovenets. Quan s'entren al món laboral, Sant Cugat no té prou indústria com per poder subministrar feina a tothom, i automàticament es té que marxar fora. Quines comunicacions hi ha amb els pobles perifèrics des de Sant Cugat? Cap ni una. Val? Per tant, és forçós, sí o sí, tinguer que agafar un cotxe. I per tant, aquelles dues places apretant el cotxe i comprant-los petits, que està bé fer-ho, es requereixes més per poder-los aparcar al carrer. Tant et dono totalment la raó. Però això, ho sento, això és disseny d'una ciutat. No és fer un auditori més maco, no és incrementar el tamany de l'auditori de Mirasol, que també és pensar la ciutat i la gent que hi viu. I això, ho sento, no ho estan fent. És la meva idea.
Aquesta mesura afectarà els veïns d'aquestes zones on s'implantin aquestes àrees, algunes verdes, algunes blaves, però també afectarà aquelles persones que venen a treballar a Sant Cugat des de fora i que no poden o no volen fer ús del transport públic, doncs a vegades per una qüestió de temps i a vegades perquè no hi ha alternativa, perquè molts pobles del costat no estan connectats d'una manera eficient, diguéssim, amb transport públic. Si Collfabà, que és l'única zona amb aparcament no regulat que hi ha a prop del centre, parlo de persones que treballin a l'eix vianantitzat, per exemple, a l'Ajuntament, etc., és àrea verda i blava d'aparcament, hi ha prou alternatives perquè la gent deixi el cotxe en altres llocs del municipi per venir a treballar, perquè evidentment l'àrea verda pots aparcar dues hores, i si no ets resident a Sant Cugat per dues hores ja estàs pagant 4,40 euros. I no pots estar, no? Tens un temps de rotació d'aquests aparcaments. Li feia la pregunta a la tinenta d'alcalde de mobilitat, què fem amb aquestes persones que venen a treballar de fora i que no poden fer amb transport públic, doncs perquè no, alguns perquè no voldran, possiblement, i altres perquè no podran. De moment tenim un aparcament dissuasori, que és el de l'avinguda de Roquetes, amb el Park and Ride, que es tancarà d'aquí poc temps per asfaltar-lo, per posar unes plaques fotovoltaiques, amb un servei d'autobús llançadera que no acaba de funcionar amb la freqüència desitjable per poder ser efectiu, per anar i tornar de treballar. També la flota tan antiga fa que aquests autobusos s'espatllin a vegades i encara la freqüència sigui més lenta. I la tinenta d'alcaldia parlava de l'aparcament de la Renfe, però encara no hi ha un acord. Sí que és veritat que qualsevol pot deixar el cotxe a l'aparcament de la Renfe, però queda un xic més lluny. Què fem amb la gent que no és resident a Sant Cugat o no és resident en aquestes zones? Per exemple, si ets de Mirasol no podràs aparcar a Collfabà i que necessita desplaçar-se en vehicle privat per venir a treballar al centre o per venir a comprar, a fer vida, a anar al teatre auditori, etc.
A Sant Cugat es creuen dos fenòmens. on hem fet una ciutat extensiva amb un urbanisme molt agradable, grans avingudes, moltes zones verdes, blocs amb espais comuns i tal, però això, extensiu, i això vol dir molta mobilitat, no?, per anar al centre, perquè a totes les ciutats allò que és atractiu sempre es concentra al centre, tu. Jo no sé de cap lloc que hagin trobat una solució. Llavors, i després tenim una altra cosa. Sant Cugat genera més llocs de treball que treballadors té, però la meitat treballen fora i la meitat que treballen aquí venen de fora. Això, els ferrocarrils catalans resolen una bona part, eh? Una bona part. Però això és una mobilitat brutal. Que la meitat de les treballadors surtin fora i la meitat d'aquí vinguin de fora, això és una mobilitat tremenda. Jo crec que no hi ha zona d'Osasòria que valgui aquí, però bueno.
Més fa falta no passejar-se a les hores d'entrades i sortides d'horari laboral.
Si no m'equivoco, hi ha 3.000 i pico d'empreses a Sant Cugat.
Sí, sí, com a mínim.
I d'aquestes 3.000 i pico n'hi ha moltíssimes de multinacionals, amb una gran quantitat de treballadors. Evidentment, en polígons no estan al centre, però òbviament aquesta gent
s'està movent. 3.103 empreses el 2024.
Sí.
Per això et dic. I a més, si mires la facturació d'aquestes empreses, em sembla que són de les 3 primeres, de les 10 primeres de tota Espanya, en facturació. Clar, que són multinacionals, òbviament. Però vull dir que això, tot aquest aspecte, i tu ho apuntava molt bé, Jordi, aquest fet de la gran superfície que suposa el poder. Clar, no és una concentració. I és veritat que aquests 100.000 habitants, en segons quin lloc, estarien més concentrats. Però és que no són aquests 100.000 habitants, no són aquests que dormen teòricament aquí, sinó els que venen contínuament. O sigui, d'aquests 100.000 el podríem multiplicar per 2, com a mínim, de la gent que ve a treballar.
No tants, però bueno.
Bueno, escolta'm, si tu calcules segons quin tipus d'empresa.
Creieu que això pot...
200 treballadors, 300 treballadors, 400 treballadors.
Tenim empreses grans, la Hewlett Packard, tenim de grans, sí.
Robert.
El fenomen aquest estava avisat. El fenomen aquest estava avisat, com a mínim, als barris perifèrics, val? Que és del que puc parlar. Els que treballàvem a l'Autònoma, podríem dir, ens donàvem compte de que cada vegada els aparcaments de l'Autònoma van recollir més gent que no estudiava. Val? Era la gent que podrien dir venia per recollir els autobús, els trens, els ferrocarrils, per baixar a la regió metropolitana. Sí. Els que baixàvem, podrien dir, per anar a treballar a Barcelona alguna vegada, ens donàvem compte que l'aparcament de les Planes, lloc inhòspit, estava absolutament saturat des de les 7:30 del dematí.
Sí.
Val? Per tant, estava claríssim de que això aniria passant, i més estem atravessats per dues autopistes, i per tant, qui vulgui anar, que vagi a l'Hospital General de Catalunya i vegi l'aparcament. L'aparcament de l'Hospital General de Catalunya està mig buit. En canvi, totes les perifèries de l'Hospital General de Catalunya estan absolutament plenes a petar. Terrenys absolutament arreglats.
És una de les zones de Mirasolon i àrea verda, ara.
Exacte.
Per ara.
Pensem també que hi ha una universitat allà, l'Universitat Internacional de Catalunya.
Sí.
No hi ha aparcament. Per tant, la responsabilitat potser no és tant dels veïns, que érem 4 i ara som 2 i 3 treballen... A lo millor la responsabilitat és de l'ens que podrien dir té que gestionar com vol fer aquesta ciutat. Fer un hospital que podrien dir, per sort hi va molta gent, per desgràcia és privat, estan a assumir que podrien dir hi haurà moltes persones que tindran que anar allà cada dia. No hi ha aparcament, val? I és molt car. Per tant, són dues premisses que podrien dir van en contra de tots els plans de mobilitat. No hi ha cap autobús que porti de tren. És cert que hi ha una estació allà, molt a prop, però segons d'on vinguis, no tothom ve en ferrocarrils de la Generalitat. Val? Per tant, penso que es tenen que pensar una mica més les coses. I no es pot resoldre tot dient que pagarem 40 euros a l'any. M'és igual pagar-los. Però per què? El problema és per què.
Ara tu, Robert, parlaves, no?, que en qüestió de comerç potser no era una mesura que afectés especialment el cas que tu t'ocupa, que és Mirasol, sí que pot afectar el centre, tot i que hi ha molt bona part que és àrea verda o àrea blava, per tant hi ha una rotació de vehicles, doncs, perquè hi ha un temps límit. Si això s'extén a les zones que encara són blanques de Sant Francesc i de Collfabà, que podrien ser les que són més, i Can Magí, sí, que són les més properes al centre per venir caminant i passejant, creieu que el comerç també pot sortir perjudicat? Perquè al final són dues hores, depèn de quins encàrrecs vulguis fer, o si vols venir a la tarda a passejar, potser no són suficients i has d'estar pendent de canviar el cotxe. Si bé que és veritat que les aplicacions ara per aparcar milloren per a les persones que no tinguin dificultats tecnològiques i tinguin accés, però bé, és un condicionant que cal tenir en compte.
Bueno, en tot cas, la pregunta seria, això farà que la gent vingui menys aquí i es creï comerç als nous barris? Perquè la gent ha de venir
també
aquí.
És un altre punt de vista.
La gent de Montpelleres, bueno, ara té un Mercadona i tal, però ha de venir al centre.
I un mercat que encara no...
Ha de venir al centre per comprar moltes coses. I la gent de Can Mata és igual, i la gent de Can Magí per descomptat. Ah, si la zona... I qui us diria, molta gent de Collfabà. Collfabà ja és molt centre, però bueno, si no...
De Collfabà es parla que és saps... l'únic barri que va créixer pensant una mica en aquests serveis.
Tu saps el que hi ha? Fa uns anys vaig passejar per Montpelleres i vaig dir, a veure de lo que hi ha més aquí. Tu saps de lo que hi havia més fa uns anys a Montpelleres? De fisioterapeutes, tu. És curiós, eh? Sí. Fisioterapeutes. Però clar, hi ha un parell de comerç de paquis, ho dic amb tota la quan dic paqui vull dir per descriure, ho dic amb tota la d'allò del món, i el Mercadona ja no hi ha res més. I clar, que si un electricista, que si un oculista, que has de venir al centre.
A part d'aquí hi ha una altra cosa, que és, hi ha diferents maneres d'anar a comprar, no? O sigui, hi ha qui té la necessitat d'anar a comprar i va carregar, i en llocs on sols que hi ha d'aquests grans magatzems, sí, el líder del tal, llavors el cotxe, pum, carrega tot això, se'n va cap a casa,
correcte,
es carrega i tal.
Per setmana, ja.
Però, en canvi, hi ha una necessitat de segons qui, i quan arriba segons quina edat també, sí, sí, que és sortir, agafar el paquetet aquell, petitet, que puguis portar-lo tranquil·lament i ja està. Per tant, qualsevol són avui Palleres, el que tu vulguis, necessita també un tipus de comerç de proximitat. Aquest tipus de comerç de proximitat interessa, no interessa, té a veure amb això del pàrquing, del aparcament, sí, tot té a veure.
Tu ho apuntava,
Robert, ho apuntava molt bé, clar, s'ha de pensar què vols fer, en què vols que es converteixi això, de quina manera ho vols, i per tant, què fa falta fer que no es fa? I a més, és una cosa que a mi m'emprenya molt. Sí, és una cosa que és... Ara resulta que ens hem adonat avui d'una cosa que fa 25 anys que ja està, que ja estava claríssima. Estava claríssima. I llavors, ara ens n'hem adonat? No, ara ho posarem fins al 30. O sigui, farem una planificació d'allò fins al 30. Inclús es diu una cosa que jo penso, home, no cal dir-ho això. Encara que no estiguem nosaltres al govern, els que vinguin ja el tindran preparat perquè puguin fer-ho. Molt bé, fantàstic. Sí, no? Això és el que es diu.
Estàs parlant, penso... de la vianantització dels quatre cantons? Estàs parlant de la vianantització dels quatre cantons?
Bueno, de qualsevol cosa, perquè aquest és un problema polític terrible. Si arriba algú al poder, que ja hi ha estat, el seu grup ja hi ha estat fa anys, i resulta que el problema s'ha produït a l'anterior legislatura. No, el problema aquest és deriva de fa moltíssims anys. I en algun lloc no es va solucionar. Molt bé, doncs acceptem-ho que és així d'aquesta manera, però no li carreguis tan mort a l'últim que va arribar, perquè l'últim que va arribar potser sí que ho va fer molt malament, no dic que no, però resulta que ja el tenia també carregat. O sigui que...
És que a Sant Cugat...
I amb això acabem.
Hem urbanitzat... No, hem urbanitzat...
La llengua no podem parlar.
No, no, a Sant Cugat hem urbanitzat, hem fet molts plans d'actuació preveient el futur, però els equipaments i les infraestructures s'han fet abanzegades, perquè els plans no s'han complert mai.
D'això n'hem parlat i segur que seguirem parlant.
I el de cultura tu i jo el coneixem una mica, no?
Bastant el coneixem.
Bueno, i la
Eva també.
Bueno, jo repeteixo i ja no hi soc, eh?
Vale,
em vaig retirar.
Has passat a millor vida, ja.
Bé, de totes maneres en seguirem parlant, perquè la mobilitat és una de les qüestions que més preocupen a la ciutadania i que té molts serrells per resoldre. Eduard, Jordi, Robert, Eva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I Jordi, disculpes públiques per aquest error a la convocatòria.
Ha estat un plaer acompanyar aquestes persones. Bueno, que ells m'acompanyen.
Que tinguem molt bon dia. Us convido a escoltar la conversa que tindrem ara amb el cap d'oncologia de Mutua Terrassa i amb la Susana, que és una veïna de Sant Cugat a qui li van diagnosticar el càncer fa 3 anys, per prendre consciència de tot allò que podem fer, almenys que està a les nostres mans, d'aquells efectes que podem evitar per contraure aquesta malaltia. Que passeu un bon cap de setmana.
Vinga, gràcies.
Gràcies. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Continguts en xarxa.
La
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Què tal? Què contenta estic de que estiguis aquí de nou?
Jo també. A part, o sigui, estic contenta d'estar aquí presencial i estic contenta que sigui setembre, tornar a la rutina. És que per a mi, Pili, el setembre és inici d'any. És que per mi el 31 d'agost hauríem de celebrar el cap d'any, realment.
Tens raó.
Jo el celebro, he de dir.
Sí?
Sí, sí.
També estem contentes, ho hem de dir, ho direm sí, fluixet, perquè hem començat la canalla a l'escola.
Totalment.
Ai, anem quina felicitat, les mares, no?
I anem a dir que estem contentes, però perquè ells també ho estan.
Sí, és per ells, que estem contentes nosaltres. Doncs comença el setembre, comença aquest nou any i començaran segur les rutines, comença la bogeria, però també anem una mica organitzats o no acabem l'any, no?
Doncs sí, el setembre és un mes especial, no?, per aquest motiu, perquè, doncs, com dèiem, és com un inici d'any, no?, i per tant també, doncs, moltes persones es marquen fites i volem tornar a la rutina en tots els aspectes. Llavors, com podem fer? Com podem tornar a la rutina perquè no se'ns faci costa amunt? Perquè és una de les grans fites, no? O sigui, arribar a complir aquestes rutines que ens plantegem. Anem a parlar una miqueta a nivell emocional abans d'entrar en matèria, que és important, no? I a part els psicòlegs recomanen que hem d'ajustar els horaris de mica en mica, o sigui, no podem ara de repent, no?, tornar a la rutina al 100%, és a dir, si hem tingut molta vida social durant aquest estiu, doncs els psicòlegs el que recomanen és que continuem tenint petits dies, no?, d'aquesta vida social, inclús entre setmanes, és a dir, que no arribem ara a un horari d'hivern de no fem res, no? Bueno, hi ha moltes persones que durant l'hivern continuen tenint molta vida social, però doncs això, que no, mantenir una mica aquestes activitats d'oci, inclús entre setmana, i sobretot marcar-nos petits objectius que ens motivin. Això sempre ho parlem, cada any en parlem, no?, però que quan ens marquem un objectiu, que sigui un objectiu que realment ens vingui de gust, no? Si em marco l'objectiu de fer esport, doncs que sigui un esport que em motivi, que no sigui algo, me'n vaig a fer esport per fer esport, perquè al final si no estic motivat, no m'agrada, doncs acabaré per deixant-ho.
Difícil, no?, com mantenir un hàbit o convertir-lo en hàbit, si
o
no t'agrada.
O convertir-lo, exacte. Llavors, doncs això, fer-ho de mica en mica, com ho podem fer, què podem fer? És un bon moment, òbviament, per reprendre hàbits saludables, com per exemple, doncs, anar a dormir a hores regulars, no?, d'estiu, i sobretot amb famílies, no?, no hi ha horaris gairebé, no?, i ens costa molt més reprendre aquests horaris, però és important descansar. Crec que portem molts anys parlant de la importància en els hàbits saludables, de la importància en el que mengem, en l'activitat física que fem, la importància en la salut mental també, però li vinc aquest any a incloure també el descans. L'important que és descansar.
I difícil.
I difícil.
Segons en quines edats, I el gènere, que també afecta, les dones a segons quines edats, que ens costa molt dormir bé.
Sí, i aquí també, doncs, el dormir bé ens costa, però també hi ha hàbits que podem prendre, no?, tant amb l'alimentació com amb l'activitat física, com a gestionar les emocions per poder descansar bé, no? O sigui que al final és algo que està relacionat, totes quatre branques, no?, estan relacionades entre si, i per tant, doncs, podem començar per canviar hàbits en una i, doncs, continuar amb les altres per al final aconseguir, doncs, el màxim benestar per cadascú de nosaltres de forma individual. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, doncs, això, intentar que hi hagi horaris regulars. Vaig a donar també una recomanació, i és no mirar pantalles abans d'anar a dormir. I vaig explicar per què, perquè crec que tothom ho hem sentit, no? No, abans d'anar a dormir no es poden mirar pantalles perquè després ens costa dormir. I però per què és això? Quan es comença a fer fosc, el nostre cos es comença a preparar per anar a dormir, no? Es comença a generar tot un seguit d'hormones i substàncies que fan que poquet a poquet, doncs, ens comenci a agafar aquella sensació de son per després, doncs, arribar al llit, no?, i dormir. Què passa quan tenim una pantalla? Que el nostre cos percep llum. I aquesta llum el que fa és com si no s'estigués fent de nit. Llavors el cos no es prepara per anar a dormir, i això fa que quan anem al llit, i a més si al llit mirem una pantalla, no?, doncs ens costi molt més dormir. Per tant, aquelles persones, o sigui, és una recomanació generalitzada, pantalles abans de dormir, 2 hores abans hauríem de deixar de veure-les. Però en persones que us està costant dormir, que aneu a dormir i us costa i doneu toms, doncs una de les raons pot ser aquesta, per tant, reduïu el temps que esteu a les pantalles abans d'anar a dormir.
I pantalles són tot, també m'imagino que és la tele...
Sí.
O sigui que a llegir.
Exacte. és un bon tema, sí? No sé si heu llegit algun dia abans d'anar... No, perquè ara hi ha influencers que diuen que no és important llegir, Pili, no Ostres. Sé si ho has escoltat.
No.
Doncs sí, però no entrarem en matèria.
Ah, home, podríem, eh? O sigui, hi ha influencers que diuen que
no, no és que important, no és rellevant llegir. Doncs en aquest cas, si volem descansar, doncs un dels hàbits que podem crear per descansar millor és retirar pantalles i llegir, per exemple. Uh-huh. No sé si heu, com deia, no? No sé si heu, si heu llegit alguna vegada abans d'anar a dormir, sí. però ens agafa son. Bueno, depèn. Ara estic pensant.
Sí, sí. Depèn de com t'enganxi allò que estàs llegint.
Eh? També ho alta, Pili.
Sí, jo perquè a vegades que... et ve son i a vegades dius, mare meva, és que m'he d'acabar el capítol i un altre. Sí, pot
Exacte.
Passar.
Doncs això, intentar doncs, anar a dormir a hores regulars i fer doncs, o canviar aquells hàbits per poder realment doncs, dormir una miqueta millor. Què més podem fer? Doncs tornar a fer exercici de manera progressiva, no és necessari que ara de repent venga 5 dies a la setmana al gimnàs, no? O 5 dies a córrer, o... a veure, surt a córrer els dies que podràs mantenir. 5 no són, segurament. Uh-huh. Val? La gran majoria de persones no tenim temps per poder anar 5 dies a la setmana a fer esport. Val? Que podem, genial, que sou dels que podeu, superbé, continueu. Però si no, comencem per un, comencem per dos, algo que sigui sostenible. Si més endavant es converteix en una prioritat, potser hi buscarem més dies, però que sigui real, que l'objectiu sigui real.
Que sempre és millor no, anar sumant hores que no restant, perquè llavors tens aquella sensació de fracàs, suposo que deu ser per això també.
Exacte, perquè al final si jo em plantejo 5 dies i em vaig a 3, doncs sembla que ja no estic arribant al meu objectiu. I que després doncs, és això, que ha de ser un objectiu realista, una fita que realment sigui assumible. Què més? Clar, parlem amb una nutricionista i encara no hem parlat del menjar, Pili. Llavors, planificar àpats equilibrats. És important planificar, molt important. Si volem seguir hàbits saludables amb l'alimentació, tenir una planificació. Una planificació que la podem fer, potser a l'inici ens costarà mitja hora, un diumenge. Però si ens habituem, després en 10 minuts tindrem la planificació de la setmana feta i això ens facilita moltes coses. Ens facilita la llista de la compra. Perquè ja, o sigui, ja fem la llista en funció del que hem planificat. Ens facilita a no pensar, o sigui, arribem i no hem de pensar el que hem de fer, perquè ja ho tenim comprat uh-huh. i ja tinc la recepta o ja tinc l'àpat creat, no? I per tant, doncs ja m'he de posar a cuinar i ja està. I a més, si teniu família, teniu nens i nenes, i aquest moment de fer el menú setmanal el feu en família, després hi ha menys irritabilitat a taula, perquè l'hem decidit entre tots i totes, no? Per tant, o sigui, planificar, o si voleu menjar d'una forma més saludable, el més important és tenir una planificació.
Està claríssim, perquè si no has planificat, no has anat a comprar, després obres a nevera, no pots fer en aquell moment, no? L'àpat saludable, si
Exacte.
No tens els ingredients que necessites.
I si arribem tard de la feina, si arribem tard de, doncs, que hem acompanyat els nens i nenes a les extraescolars, si arribem tard, entre que arribem tard estem nervioses perquè encara falten dutxes, que m'he de preparar, la feina estic nerviós perquè acabo d'arribar, no he pogut anar al gimnàs, no he pogut desconnectar, arribo... I segurament, si no tenim planificat el que sopar, doncs anem a algo ràpid i normalment lo ràpid no és saludable, no? Per tant, doncs tenir una planificació ens facilita a poder tornar amb aquesta rutina amb l'alimentació.
Déu-n'hi-do. Doncs molts inputs que hem de fer a poc a poc. Uh-huh. Home, la planificació pot ser una de les prioritats, eh? Perquè sense ella després no ve la resta de coses. No ve el temps per anar al gimnàs, no podràs dormir i descansar prou bé si tens el rau-rau al cap. Per tant, planificar-nos que ens donarà molta llibertat després per aconseguir totes les altres fites. Naila, que bé que hagis tornat. Et necessitàvem. Et seguim a través d'Instagram a @my_nutricionist i enhorabona, feliç de ben trobada, no? No es diu així?
Sí, moltes doncs gràcies per rebre'm. Fins la propera.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Well, I could lie, say I like it like that, like it like that. Well, I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know enough already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer, and I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Well, I could lie, say I like it like that, like it like that. Well, I could lie, say I like it like that, like it like that. Well, nothing's better sometimes. Once we've both said our goodbyes, let's just let.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
So sad.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Can't be so. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.